9 i 24 minuts comença la tertúlia del Gall del Monestir. Avui tindrem amb nosaltres en Jordi Casas i en Domènec Miquel, que ara s'incorporarà. Comencem doncs amb el Jordi. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia.
Tenim diversos temes sobre la taula. De fet, hem començat una mica la tertúlia abans que sonés la sintonia. Tenim, per exemple, la situació de Xipre. El president de l'Eurogrup, l'holandès Geroen Gijsbloem, no sé si ho he dit bé, va dir ahir que la solució aplicada a Xipre podria ser un model per a tota l'Eurozona. En una entrevista a Reuters i també al Financial Times va avisar que intentaria que mai no s'hagués ni tan sols de considerar la recapitalització directa dels bancs, de manera que abans de cap intervenció pública els dipositaris de més de 100.000 euros a les entitats n'assumissin les pèrdues. Això va espantar els mercats, on hi va haver fortes pèrdues, i ell després va intentar matisar aquestes paraules i des de l'Eurogrup es va voler dir que, vaja, que ho havia dit en públic, però que era una opció, però que quedava en un segon terme, etc etc etc.
Home, el, dit que això, està, el que està clar, em sembla que ho posava la portada de l'Ara o el diari, és que la Xipre sembla ser un assaig, no? Primer plantegen que ho paguin tots els depositaris, tothom, sembla ser que encara que ells ho neguin, amb la darrere hi ha Alemanya, que és el que va pressionar més, que en tot cas és qui està decidint en aquestes qüestions. Després hi ha una protesta, que ha passat, com que a Xipre no estan acostumats, a mi em va fer gràcia, no? Perquè la protesta primera amb 20 persones davant del Parlament, no? I els diputats estaven acollonits, ja, vull dir, és una societat molt tranquil·la, que es veu, no estan acostumats a protestar, i després van afegint gent. Llavors tiren enrere, no? Diuen, home, no, tothom no. Dipòsits de més de 100.000 euros, i tal i qual, Pasqual. Dic-lo a l'assaig perquè la filosofia que hi ha darrere, que és el que defensava la Merkel, era, no, escolti, els bancs ja no els han salvat els contribuents, ni se suposa els dipositaris normal i corrents, sinó els accionistes i els dipositaris importants o els inversors, no? O especuladors. Bueno, és un canvi de filosofia. Ara bé, si anem cap aquí, vull dir aquí a Espanya, a Catalunya, veiem que, sí, sí, s'aplica aquesta filosofia, però a veure, escolti, afecta a tothom, perquè el tema de les preferents, que hi ha gent normal i corrent, s'estan canviant, en seva banca canviava per accions, que les accions han caigut a la mínima expressió, i CaixaBank es deia que s'hi perdria un 60% de valor, no? Per tant, a veure, allò que estan pagant els accionistes i els grans depositaris i tal, que a mi ja m'estaria bé, en lloc dels contribuents, és una injustícia quan això es trasllada a persones normals i corrents amb tot el que hi ha darrere, com són la gent de les preferents, no? Vull dir que, a veure, jo que paguin, a veure, una empresa, si té pèrdues i funciona valent, normalment qui pringa és l'accionista, i no pas el conjunt de la ciutadania. Aquest, com a filosofia, ja em sembla bé. Ara, clar, si s'entén per accionista també els de les preferents, home, mal rotllo, no?
Però sempre havíem tingut el missatge sobre la taula que els dipòsits fins als 100.000 euros estaven garantits. I a partir d'ara, aquesta idea que era el que salvava la gent, clar, i els permetia dir, doncs, escolti, tinc uns certs diners, si puc treballar i puc estalviar, els poso al banc, sé que em quedo tranquil perquè no els perdré. Ara,
és que aquí està
aquesta línia,
clar,
de seguretat...
Aquí, jo crec que això és el que va tirar enrere la Comissió Europea, no? Perquè, a veure, van dir, els de més de 100.000, 9,9%, i els altres un 7, em sembla. Llavors, a la premsa deia, no, la Comissió Europea, i Alemanya deia, no, nosaltres no hem proposat això, eh? Escolti, ha sigut la pròpia Xipre que ha dit que gravaria els dipòsits menors de 100.000 euros. Mai ho sabrem. Però jo crec que era un tanteig. Jo crec que era un tanteig, i cola. I si no cola... Perquè, clar, això vulnera les garanties jurídiques que s'havien dit fins ara, que deien que a Europa estaven garantits el dipòsit fins a 100.000 euros de forma íntegra, no? Clar, això com es diu ara, genera alarma social, perquè imagina't tu, o sigui, no et garanteixen allò, uns dipòsits de 7, 8, 9, 10.000 euros, hòstima.
I un altre dels aspectes que a mi m'ha sobtat, seguint tot el tema, perquè dia a dia teníem els diaris informant-nos, és que en un principi les mesures que es van proposar havien de passar pel Parlament. Quan el president va veure que no tenia cap mena de suport suficient per tirar endavant les mesures, va optar a la tercera o a la quarta proposta de tirar-ho endavant des de l'executiu, fent una mena de cabriola...
Però al final ha passat, no, pel Parlament?
No, ha passat pel Parlament. Ah. Que aquesta, per mi, és una de les taques més grans que té tot el procés. És a dir, una mesura que impulsa la Troika, és a dir, el Fons Monetari Internacional, la Comissió Europea i el Banc Central Europeu, quan veuen que no hi ha prou suport a l'hemicicle i ells encara volen mantenir aquestes mesures, tot i que les rebaixen i eviten, doncs, que els dipòsits amb menys de 100.000 euros es vegin esquitxats, tiren cap endavant i és el govern qui unilateralment pren aquesta decisió.
És que jo diria que en aquests moments la Unió Europea i arran de la crisi totes les decisions parlamentàries o el paper dels parlaments com a màxima institució representativa s'està devaluant. És a dir, quan el president grec, encara el socialista del PSOC, va proposar plantejar, no era el Parlament, sinó plantejar una votació pel que decidessis els grecs, si passaven o no passaven pels sedars de la Troika, va haver una caiguda del govern i un canvi de govern. A Itàlia van canviar el Berlusconi, bueno, del qual no em queixo, però és igual, per un tecnòcrata. A Espanya, un tema que hauria de ser, lògicament, un tema molt més debatut i de decisió popular, ho va apel·lar al Parlament en dos dies, que va ser la modificació de l'article 135 amb el tema del tema del dèficit i tal. Vull dir, bueno, els parlaments han anat perdent protagonisme a favor de l'executiu, de la burocràcia. Sí, sí.
I l'increment de l'euroscepticisme. El 2014 tindrem unes eleccions al Parlament Europeu. Si no vaig errat, és al maig.
Sí, l'any que ve, sí.
Si continuen prenent mesures d'aquesta mena en què, diguem-ne, la voluntat popular queda completament...
Hola,
molt bon dia, Domènec, que s'acaba d'incorporar a la tertúlia. Van prenent mesures en què queden fora de joc la voluntat del poble i són decisions que es prenen des d'unes administracions europees a Brussel·les, que sí, que és cert, que hi ha unes eleccions... Estem parlant de Xipre,
sí.
Domènec.
Això...
Veurem qui va votar l'any que ve.
L'altre dia, en el 12-4 digital, el dimecres, vaig fer bueno, estava penjat un article meu sobre el debat que van tirar sobre Europa el dilluns de la Fundació. Jo acabo l'article parlant d'això, de les afectacions envers les institucions europees, i si segueix així, les properes eleccions al Parlament Europeu d'any que ve, dic, no aniran a votar ni els membres de la mesa. I és veritat, perquè realment és això. Ja veurem qui va votar les properes eleccions europees. Com no les facin més atractives, que això passaria, que no hi haurà temps, ni ho faran, per constituir partits europeus, i perquè del Parlament en sortís l'executiu i el president de la Unió Europea, que no el farà, ja veurem quin irà.
La Comissió Europea, de fet, l'elecció de la Comissió Europea és un dels aspectes més... No anava a dir tèrbols, però m'ho estalviaré.
Bueno, s'ho reparteixen entre els països.
Bàsicament, les comissaries...
Un comissari o dos, ja està...
I al Parlament només hi ha donat com una mena de...
No, és que no és, un executiu europeu, és una coordinadora d'estats.
Sí.
No?
Sí. Sí, sí, és que aquest és el gran problema que hi ha, diguéssim, que Europa és com una mena de ficció. És a dir, si té un Parlament, que hi ha gent que va allà, que xerra, que no sé què més, que fins i tot aproven lleis, normatives europees, doncs, que sí que ens acaben, diguéssim, afectant a tots, però, en canvi... no hi ha un executiu, i no hi ha un executiu que funcioni d'una forma coordinada, no? Que funcioni com un estat federal.
I que surti del Parlament.
Exacte, sí, sí. I que vingui d'una elecció.
Hauria d'arribar
del Parlament. Sí, sí. Per una via democràtica.
Però jo crec que el fonamental, que no hem parlat moltes vegades, és que a les eleccions europees hi hagin partits europeus. Sí, no votis per estats o per circumscripcions, suposant que n'hi hagin per sota de l'estat, que no sé si n'hi ha algun país, sinó que votis per opcions ideològiques a nivell europeu, que hi hagi un partit liberal, que hi hagin candidats de tota Europa, i un partit socialdemòcrata, i un partit verd, i un partit conservador i tal, i que votis per opcions ideològiques. I tinguis l'oportunitat de votar diputats de diferents països. Això seria realment un Parlament Europeu. L'altre... Bueno, en fi, és igual. Bueno, fins que no es trenqui amb les dinàmiques dels estats, no? Que és més que estats intergovernamentals, que és el que mana, doncs, bueno, no serem una realitat política.
Això, no, és que, diguéssim, jo penso que hi ha coses d'aquestes que preocupen molt, que és que, per exemple, l'actitud que ha tingut França respecte a Síria, no? Quan diu, nosaltres vendrem armes, etc, etc, i de més. I a un periodista li pregunta, escolti, perdoni, però i la Comissió Europea, que hi diu, França és un estat sobirà. A partir d'aquí vol dir que a Europa no hi creuen.
Tu, per exemple, saps que hi ha una comissària de política exterior, que és una senyora que és anglesa, et sona?
Sí.
Ashton, em sembla que no es diu. La van numerar i a partir d'aquell dia no ha tornat a sortir mai més a la premsa.
Sí.
Doncs pues ja està tot dit, no?
Sí, sí.
Tenim política exterior, Europa no té política exterior.
Bueno, mentre hi va haver el Solana, sí.
Sí.
El Solana,
sí.
Diguéssim, realment va donar un, potser, per també era...
I tal, perquè va ser el primer i li va donar una certa empenta.
Sí, sí, sí.
I perquè...
Però, de totes maneres, em sembla que ja es va triar aquesta senyora justament perquè ja sabien qui era, diguéssim, allò, i que no es tornaria a veure mai més la seva fotografia.
És una de les assignatures pendents, però sobretot quan veiem els... representants dels estats negociant a Europa, el nombre de diputats del Parlament és la gran baralla. Saber si tindré un diputat de més, un diputat de menys per la meva circunscripció, i és aquí on queda completament tancada la discussió. Algun aspecte més de Xipre, ens hem d'espantar o no?
El què?
Que ens pugui passar alguna cosa similar, aquelles persones que puguin tenir, uns afortunats que puguin tenir...
Bueno, jo crec que la diferència de Xipre i qualsevol altre país, com pot ser Espanya, o Itàlia, o França, tal, o Grècia, fins i tot, és la diferència de tamany i d'envergadura, no? Això com a conillet d'Índies està bé, però, vaja, una cosa és parlar del 0,2% del PIB europeu, i l'altra cosa és parlar del 6, o del 7, o del 8, o del 10, no? Vull dir, no...
Sí, a part, diguéssim, que bueno, hi ha una sèrie de coses de Xipre que el que no s'entenen és com Xipre podia estar dintre de la Unió Europea i fer el que feia, el qual també diu molt en contra d'aquesta suposada Europa, no? Perquè vull dir...
Sí, perquè el fet funcionava com paradís fiscal, quasi, vull dir, per rentar diners, això dintre de la Unió Europea, hòstia, per favor...
Blanquejar diners. El moviment del diner negre de Rússia cap a Xipre per tornar després a Rússia.
És que ara tothom sabia que era un sistema bancari hipertrofiat i que no es corresponia amb el país. I com és? Com es consenteix això?
I l'entrada dels països que no complien els mínims per formar part de la Unió Europea i de la moneda única va ser amb el consentiment dels països que ara precisament passen comptes amb Xipre, per exemple, Grècia, que va també adulterar els seus números per entrar. I vaja, qui va ser el responsable, qui va signar, qui va permetre aquesta entrada, i a ningú se li ha demanat cap mena de responsabilitat, i ara qui paga, bàsicament, és la gent normal que aquests processos polítics...
Perdona, darrere de les números falsificats de Grècia hi havia una assessoria del senyor de la qual ara és president del Banc Central Europeu,
Uh-huh.
En fi.
Sí, aquestes coses acostumen a passar, també, sí.
Bueno. Algun comentari més sobre els pobres xipriotes?
Bueno, està d'anar-ho seguint, no? Jo crec que és una baula més d'aquesta cadena impresentable que es diu intent o no intent de sortir de la crisi per part de la Unió Europea, no? Una baula més d'això, d'aquesta política tan nefasta que no sabem al final on ens portarà, no? O sí que ho sabem o intuïm, no ho sé.
Sí, el que queda clar, diguéssim, és que aquesta crisi el que ha estat és aprofitada per engrandir, diguem, la separació entre rics i pobres.
Això
sí. I que, evidentment, els rics no han acabat pagant res i que el que ho estan pagant, diguéssim, són els pobres.
L'altre dia sortia el dia de setmana passada, sortia l'informe aquest FOES del 2012 de Càritas, no?, que presentava Càritas, i és tremendo, és impactant, És impactant, I parlava d'aquí, de Catalunya, d'Espanya, vull dir, no són dades, no, i dades concretes. A l'esborrany que s'ha obert, és tremendo, tremendo. Tremendo.
Des de Qua.cat farem el que hem anomenat Setmana contra la Pobresa i l'Exclusió Social a partir del 14 d'abril, i un dels punts que tractarem informativament serà fer una radiografia de l'estat de la pobresa i l'exclusió social a Sant Cugat. Estem preparant un reportatge que està fent una companya nostra, la Cristina Mur, i hi ha imatges de la ciutat que sorprenen i fan molta pena. Unes, per exemple, que vam enregistrar, si no m'erro ara, fa uns 10 dies, de gent agafant menjar dels contenidors davant d'un supermercat de la Rambla del Celler. No diré la marca perquè no sembli que carreguem contra aquesta marca, però, vaja, aquestes imatges, òbviament, sortiran, però aquí, són d'un impacte quan veus...
És indignant per partida doble, que hi hagi gent que hagi d'agafar allò i que es tiri.
Puc fer una petita acotació? Vaig parlar amb la responsable de premsa d'aquesta cadena de supermercats i va explicar que això que havia passat i de la cosa que ella després es va assabentar no havia de passar, això de llançar menjar, perquè representa que ells han de seguir uns procediments establerts que no els permeten llançar el menjar als contenidors.
I no s'havia arribat un acord amb l'Ajuntament aquí a Sant Cugat per recollir-ho?
De fet, aquest supermercat, excepte aquesta excepció que em va dir aquesta senyora, representa que dona el menjar després a menjadors socials o a bancs d'aliments corresponents. Però vaja, igualment la necessitat
hi és. Tu estàs tirant coses que té una data de caducitat, però que poden durar 5, 7, 8, 9, 10 i 15 dies més. Hòstima,
sí, sí, però el que passa és que, diguéssim, al final hem creat una sèrie de normatives i de coses que són tan absolutament rígides que arriben a ser, diguéssim, totalment absurdes. Per exemple, pràcticament no queden cuines en tots els menjadors comunitaris, no hi ha cuines, sinó que, diguéssim, tot es fa a partir de punts de grans empreses que tenen els seus procediments i de més, no? I llavors això es reparteix en forma de càtering i això. Sí. Va, doncs tu ara imagina't una escola, diguéssim, i en aquesta escola resulta que doncs venen uns dinars i de més i sobra menjar. Aquest menjar s'ha de destruir. No es pot donar, no es pot... els mestres no se'l poden emportar.
I encara que el faci... encara...
És una cosa d'una absolutitat, faci... diguéssim, total.
I encara que el faci
no fos casa...
Sí, sí. Encara que el faci a la mateixa escola, que també hi ha escoles que tenen menjador... Ai, tenen cuina, eh? S'ha de destruir tot, efectivament.
Sí, sí, perquè, esclar, no fos cas que a partir d'aquí hi hagués una intoxicació, hi hagués perquè és passat, etcètera, no? I llavors, no ho sé.
Però jo menjar fet i tal i qual, encara ho puc entendre, ajusta les quantitats i tal, perquè, bueno, allò, per exemple, menjant 40 anys amb un major laboral i, evidentment, el cuiner ho tenia molt apamat. També és cert que allà no es tirava. Allà l'endemà s'aprofitava que algunes coses encara estaven més bones, vull dir, no ho tiraven, però bueno. Però, ostres, el dels supermercats que estan basat i tal, hòstia, noi, és que a mi em fa... Bueno, només...
Però, per exemple, amb els aliments
frescos...
No ho veig,
però em fa mal a la vista, tu.
Els aliments frescos sí que no poden anar a parar a un contenidor explotat aquesta senyora, perquè imaginin que tiren un tros de peix i
pel que sigui... Però és que hauria d'haver un fons d'aliments que... Escolti'm, tenim això que automàticament ho anés a buscar. Tindria que estar superorganitzada. Escolti, tenim aquí mitja tonelada de mà, patapam, vinga, al cap de mitja hora, a emportar-s'ho, tu.
Sí,
perquè és... llocs per repartir n'hi ha
Home, Sant Cugat tenim un menjador social que fa 4 o 5 anys. Ens haguessin dit que hauríem tingut un menjador social perquè hi havia gent que patia gana i que necessitava constantment aquesta ajuda. No ens ho haguéssim cregut. Però vaja.
Aquí, com que vivim en una bombolla, ens pensem que tot el món és orégano. En fi, la marca Sant Cugat té els seus servituds. Seguim.
Que costi que aquesta setmana vol fer aquesta radiografia.
Em sembla molt bé.
Més coses. La presidenta de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Ada Colau, estudiarà emprendre accions legals o judicials contra Cristina Cifuentes després de les declaracions de la delegada del govern espanyol a Madrid en què relacionava la plataforma i el terrorisme. Per Colau és intolerable, diu, i una vergonya i una immoralitat que la ineficiència del govern del PP, diu, en un tema greu com els desnonaments es desvii i es diguin barbaritats com les que ha pronunciat aquesta senyora Cifuentes. Diu Colau que ha rebut diverses amenaces de mort i també per la seva família considera que els polítics no només difamen, sinó que els posen en situació de perill amb aquestes relacions que es volen establir entre la plataforma i el món del terrorisme. No sé si van escoltar les declaracions d'aquesta senyora Cifuentes.
Sí, sí, sí. Sí. Bueno,
que vaja, comença les declaracions, es va allargant, sí, sí. I al final la deixa anar tranquil·lament.
Bueno, em sembla impresentable, no? Perquè és aquesta estratègia de criminalitzar els moviments socials, no? Bueno, li fotin un puro, no li fotran, però li fotin una denúncia, em sembla que és el que pertoca, eh?
Però això és que passa moltes vegades, que quan surt un moviment social d'aquest, doncs, que dius, home, és un moviment reivindicatiu, que evidentment que té tota la raó, que d'això, llavors, doncs, quina és la forma de destruir-lo? Doncs la forma de destruir-lo és difamar-lo. Llavors es diuen tonteries, però aquestes tonteries, dites a partir d'una persona d'un determinat nivell, doncs calen, com a mínim, a un sector de públic. I llavors aquell sector de públic diu, veus, ja em semblava a mi que aquesta gent, no? I que no eren bones persones. I aquesta és una tàctica que és molt vella, vull dir, que no... En fi, segur que té precedents al món romà, vull dir, que no...
No, de totes maneres, jo crec que això... que lliga una miqueta, no sé si temps de tractar allò que deies tu de Castelló abans.
Ara en parlarem de Castelló.
Jo em sembla que s'està donant una situació que es pot complicar bastant, no? Per una banda, els moviments socials assagen noves maneres de pressionar els polítics, no? Com l'escaix aquest que et diu de...
L'escarni.
Escarni, de denunciar, de dir, escolti, a la ILP veure el que fa i que si vota en contra ja farem un acte d'escarni públic perquè la gent se n'assabenti, no? Que s'està produint, no? I que té a veure amb les declaracions de les Fuentes, no? Però a banda, aquestes coses, no? I per altra banda, un partit que se sent acorralat i que, bueno, intenta defensar-se, m'imagino, però de les maneres pitjors possibles, perquè jo entendria que un militant del PP que l'estan assetjant digui, escolti, jo soc un militant, no tinc... però una delegada del govern m'ha dit, home, ha de ser molt més curosa, no pot dir el mateix que digui un militant del PP que sortir del local del PP per entendre'ns, i els de la, els diputats de hipoteca les quedissin, bueno, es pot emprenyar, i hòstia, que jo no tinc la culpa, però una delegada del govern ha de ser molt més curosa, per l'amor de Déu, no pot dir-ho això, i es fa, si seguim aquesta dinàmica podem acabar malament, francament.
Sí, sí, absolutament d'acord.
Déu-n'hi-do amb les delegades del govern que tenim a Madrid. Jo aquesta senyora a Madrid no la coneixia, però veient les declaracions
d'ahir... Jo tampoc,
és que
jo a Barcelona, no?
La de Barcelona.
Anaves a dir?
De Luna i de Llano.
Ja no és de Luna, que vaja amb les banderes, per estar el Partit Popular centrat en coses com la crisi, que diuen que és el que importa, amb les banderes aquí, vaja...
Josep, si tu tires enrere des d'aquests delegats de govern que van substituir les governacions i tal, només s'ha sabut els noms que hi ha hagut un problema.
Sí.
El Rangel aquell que va estar tant temps només sortia quan es queixava el síndic de greixes que no li feia cas. Només surten quan hi ha algun problema concret, alguna tonteria, o sigui, no? qui se n'assabenta de que hi ha delegat i qui és el delegat?
Tenim l'exemple de Julia García Valdecasas.
No sé que si també va ser delegada, no?
Sí, que també va ser delegada i que va tenir problemes a Catalunya, perquè, si no m'equivoco, en el moment en què ella era delegada del govern, la policia espanyola es va infiltrar en una manifestació, no sé si recorden, antiglobalització, sí, al Passeig de Gràcia, sí, en què es van veure com la Policia Nacional Espanyola es disfressava d'independentistes i antisistema, sí, sortien de les furgones policials i es dedicaven a trencar paradors, òbviament, per desprestigiar el moviment,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Vull dir que aquesta senyora, doncs, també...
Bueno, que no és una tàctica nova, eh? Vull dir que això...
No, això d'infiltrar-se és més vell que...
I a tots els països.
Sobre el PP de Castelló, comença una campanya que li han dit ens volen adoctrinar que no ens emboliquin, és el nom d'aquesta campanya que ha engegat la delegació de les joventuts del PP a Castelló amb l'objectiu d'empaitar el professorat que s'escapi de les seves directrius. Amb aquesta campanya, la joventut del PP convida els estudiants a denunciar els professors que adoctrinin, i és paraula textual, enviant un correu electrònic a una adreça gestionada per la formació. L'organització diu que ha confeccionat una eina de denúncia anònimament arran de les imposicions, també paraules textuals, ideològiques en algunes aules de la província de Castelló. El president de les noves generacions d'aquest indret incita tots els joves que sàpiguen casos d'adoctrinament a les aules a denunciar-los. No podem permetre una educació basada en el menyscabament d'un dret fonamental com és la llibertat d'expressió. Admet, això sí, que són minoritaris els casos en què es fa un ús inadequat de la llibertat de càtedra. Jo ahir quan vaig llegir la notícia i vaig veure que corria pel Twitter, em pensava que era broma al començament, que era una mena de campanya per desprestigiar, però després vaig veure que, de fet, doncs, han iniciat aquesta campanya on vostès poden denunciar anònimament si un professor, per exemple, consideren que està adoctrinant. Què vol dir adoctrinar?
Què s'entén per adoctrinament?
S'entén, diguéssim, tot el que és contrari a la teva doctrina.
Efectivament. Exacte. Això obre una casuística enorme, no? Però a veure, una miqueta la línia que deia abans es podia interpretar, pel moment en què es dona i que és simultani i tal, com una resposta, per exemple, a la denúncia d'aquells diputats que no donin suport a l'ILP, no? Que és una miqueta la campanya tal. Es podia interpretar com una resposta en el sentit contrari des de l'altre costat, no? Per tant, no sé, es pot entrar en una dinàmica molt complicada. Ara, no hi ha precedents... No hi ha precedents de cap partit ni joventut de cap partit que convidi a denunciar professors que se suposa que adoctrinen. Dius, ostres, una cosa... Bueno, no sé, i el PP ha dit alguna cosa d'això? Ho ha descalificat? O... No, de moment no s'ha pronunciat.
De moment no s'ha pronunciat. Però sí, vaja. Que a Twitter, vaja, les bromes corren, si entren al hashtag d'aquesta campanya, que és... que no t'enganyen, una cosa així, veuran les bromes que fa la gent, no? Perquè, clar, és a dir, adoctrinament, què vol dir? Demanar, per exemple, concerts per escoles religioses per part de segons quins partits és adoctrinament o és adoctrinament? Perquè on marquem la línia, no?, d'aquest aspecte?
No, és absolutament impresentable.
I encara sort que no tenim el debat aquell creacionista que es dona als Estats Units, perquè, vull dir...
Bueno, no t'estranyi que una de les interpretacions de doctrinament sigui aquest. És que el professor tal ens explica que... I no ens diu que Déu va crear el món en 7 dies... No sé, pots comptar.
Sobre política catalana, Esquerra Republicana s'obre entre el govern. Junqueras assegura que estaria disposat a governar amb Mas si la consulta se celebrés aviat i si la pregunta fos clara. Alerta, però, que trencarà l'acord amb Ciu en cas que el referèndum s'ajorni més enllà del 2014. Tot i això, no ha deixat clar si aprovarà finalment el pressupost amb el govern nacionalista.
Les presses sempre són males conselleres. Jo ja ho tinc escrit i dit, que una gestió precipitada d'això que tenim entre mans els catalans ens pot portar a una gestió mal girada i amb problemes. Vull dir que, en fi, que quan Escòcia té una data fixada, que és el 18 de setembre, però és que Escòcia ja tenen pactat el referèndum, ja tenen la pregunta, ja tenen el cens, i ja estan discutint què votaran. Aquí encara no tenim res concretat, encara és un problema de procediment, i estem condicionant governs i futurs de Catalunya a una consulta que no sabem exactament quan farem. Vull dir, jo no sé. Jo, francament, entenc que Esquerra s'ho juga tota una carta, i la seva carta és que si no hi ha independència no ens en sortirem, i per tant per insortir-nos necessitem independència, que això ja ho tenim aquí a la cantonada, però bueno, jo crec que és una carta molt arriscada per ells i pel país.
Sí, el que en tot cas diguéssim el que trobo a faltar per la banda d'Esquerra és que haurien de fer una mica més de pedagogia i d'explicació de com serà, diguéssim, un país independent, no? I això és una de les coses que no s'ha explicat gens, no? Vull dir, però hi ha aspectes que són absolutament fonamentals. I que aquests dies, diguéssim, justament s'estan discutint, no? Vull dir, doncs s'estaran a l'euro o s'estarà fora de l'euro, no? S'estarà a Europa o s'estarà fora d'Europa, no? I aquestes coses són absolutament fonamentals i s'haurien de tenir una mica clares, i quan s'arribi a la pregunta això ha d'estar com molt definit i s'ha de saber quin és el full de ruta i quin és el panorama que es vol seguir. I a mi em dona la sensació de que estem molt, bueno, les beceroles de les beceroles, vull dir que no hi ha manera d'avançar ni de començar a definir, doncs, el futur aquest, no? És una mica, a veure, és com no sé, quan es va fer l'aeroport del Gaire, no? Vull dir, bueno, fem allà un aeroport perquè toca, diguéssim, allà fer, diguéssim, un aeroport, i dir, bueno, però vindran avions o no vindran avions, no? Vull dir, hi ha un pla de negoci, no hi ha un pla de negoci, però, escolta, això ja ho farem després, lo important és tenir, diguéssim, l'aeroport, i ara estem exactament igual, no? Vull dir, lo important és tenir la independència i després ja veurem com ens arreglem. Bueno, no parlem d'abans, escolti'm.
Escòcia, per exemple, ja tenen pactat la data i tal. Ja estan discutint. Ja saben Escòcia que era un període de 2 anys transitori en què Edimburg i Londres haurà de discutir sobre el petroli del Mar del Nord, sobre el desmantellament de les bases nuclears que hi ha a Escòcia, sobre el repartiment del deute i sobre, sobretot, si devien tu entrar en la Unió Europea i tal, però ja tenen el full de ruta. Aquí encara tenim un problema de procediment no resolt. L'altre dia l'informe de l'Institut d'Estudis Catalans apuntava 5 vies jurídiques per fer la consulta. Que per cert, el seu secretari general l'ha fet president del Consell
de Transició Nacional,
que es constitueix aquesta setmana. Jo vaig quedar tranquil quan vaig veure que hi hauria la rola, vaig dir, bueno, això anirà bé. Es constitueix aquesta...
N'hi ha d'altres que no són la rola, també.
No, però a mi, a veure, no, afortunadament n'hi ha d'altres, sí. A veure, es constitueix aquesta setmana. Bueno, doncs aquí encara no sabem el tema del procediment i ja ho donem per fet. Fins i tot jo vaig sentir unes declaracions que el Junqueras inclús deia la possibilitat de fer-ho dintre d'aquest any, la consulta.
Sí, sí.
Em sembla una salvatjada, perquè si tu llegeixes, i jo he tingut la paciència de llegir-me els 59 folis que són l'informe aquest, això vol temps, vol molta negociació, vol molta tranquil·litat. I m'imagino que si el presideix el Carles Viver Pissunyer, seguirà aquesta, que és el que ha fet l'informe, ell i una altra persona, seguirà aquesta línia, però si no, no l'haguessin posat d'allò. I per altra banda, veus gent amb pressa que pressiona, com és l'Esquerra i com és l'Assemblea Municipal per la Independència i Òmnium, no? Que pressiona, no, escolti, com a màxim el 31 de maig de l'any que ve i tal. Bueno, no sé si això farà patar el govern, no sé si això farà patar el govern, perquè, per una banda, allò, una cosa que molt temps, sectors socials que estan pressionant el govern de Convergència i Unió, i per altra banda, pressionant per altra banda, al final potser sí que fotrem un pa com una hòstia, no? Perquè, a dir, jo crec que això vol tranquil·litat i vol temps.
De fet, la clau és què passa al sí de la Unió Europea, què passarà si finalment Catalunya engegués aquest procés, si quedaria fora temporalment, però ja ha establert el procés per tornar-hi. Vaja, aquest és un dels grans dubtes. Tot i que parles amb especialistes, i he tingut ocasions de parlar amb gent de diversos punts de vista, i de fet tampoc hi ha res escrit, no hi ha res clar del que hauria de passar, perquè bàsicament és una situació en què es troben de nou les institucions europees, que hi ha dos territoris que una part de la seva població vol tirar endavant amb un estat propi, i ja veurem què passa.
A veure, jurídicament probablement hi ha un buit i tal i qual. Llavors la decisió pot ser política. I aquí hi ha molts estats que això no els interessa. Hi ha molts estats que això marca un precedent que no els interessa, és evident, i poden votar, començant per Espanya, i poden votar en contra de l'entrada de la Unió Europea de Catalunya. L'altre dia sentia una persona, no sospecta d'anticatalanisme ni molt menys el Raymond Obiols, en una entrevista als Matins, que deia, que coneix el tema, perquè fa molts anys que està, deia, escolta, jo en aquests moments quasi li asseguraria que ni un estat votaria l'entrada d'un nou estat com és el Catalunya, deia, ni un. Potser exagerava, però que està complicat i que no està gens clar, això és evident, i que jo crec que igual que Escòcia, si determinem ja fer la consulta, i aquest és un dels elements que surt, i les enquestes ho diuen, i una de les incògnites és si serem automàticament membres de la Unió Europea i tal, això canvia bastant el vot, Escòcia està comprovat, per exemple. I Escòcia no ho tenen clar, Escòcia no ho tenen gens clar.
I una altra de les perspectives, però, en aquest cas, és que nosaltres com a ciutadans europeus hem acumulat uns drets i que representa que no hem de poder perdre aquests drets a causa d'un moviment polític d'aquesta magnitud, que és una altra de les perspectives on hi ha gent que s'agafa per dir que potser aquest trencament permetria, però, tenir una via preparada per sortir i després tornar a entrar. Dic perquè és una cosa que mereixeria una tertúlia llarga.
Jo no soc jurista i no entenc, però si surts i has de tornar a entrar, llavors pot haver-hi veto. En tot cas, és una cosa que és un enorme interrogant avui per avui.
Sí, una mica la qüestió és aquesta, és si tu ets un ciutadà europeu que has estat cotitzant, que has estat contribuint, que has estat participant i que tens uns drets adquirits, pots perdre, diguéssim, aquests drets i aleshores que te'ls hagin de tornar a donar? Aquesta és la gran qüestió. I, de fet, amb l'ordenament jurídic que hi ha, això no està previst. Però que estigui previst no vol dir que diguéssim que tu vagis a fora i hagis de tornar a entrar, sinó simplement el que és que no està previst i alguna fórmula se li haurà de donar.
Perquè, per exemple, si Grècia o Xipre, que s'ha remorejat de molt, haguessin sortit, haguessin mantingut els drets, suposo que no.
Però una cosa és que tu no. vulguis marxar voluntàriament un cop ets membre.
Exacte.
És a dir, Xipre, per exemple, ara digués, mira, escolti, marxem, ens posem la nostra moneda, tenim banc central propi...
És que es pot interpretar que al fer un referèndum i tu decidir marxar d'Espanya, estàs decidint voluntàriament marxar a la Unió Europea, Pot ser una lectura. Clar.
Però si expresses la voluntat de voler ser un nou membre...
Però això és... Vull dir que això és el pas següent,
Sí, sí, però tot queda molt obert.
A Escòcia la pregunta no és... que aquest és el que aquí va correctar, que era una pregunta semifraudulenta, si no està clara. No és, vol vostè que Escòcia sigui un estat independent en el marc de la Unió Europea? No. La pregunta és, ara me'n recordo exactament, considera que Escòcia ha de ser independent? Punto, I el Mas, últimament, i també el Junqueras, estan parlant d'una pregunta molt clara. Per tant, si volem una pregunta molt clara, Catalunya haurà de ser, que a més, la jurisprudència internacional, si agafem l'acord entre Escòcia entre Edimburg i Londres com un referent de jurisprudència, una de les coses que diu, i també la sentència del Tribunal Superior de Canadà, és que la pregunta ha de ser molt clara. Per tant, la pregunta aquí com a dirà, vol que Catalunya sigui un estat independent? Punto. Lo d'Europa serà un pas després que ho haurem de negociar. O no ho sé.
Però sí, és una qüestió molt, molt oberta, perquè a vegades, quan surt el tema aquest sobre la independència, un dels arguments que es fa servir per la part contrària al procés és quedarà fora automàticament de la Unió Europea amb possibilitat d'entrar i vaja, escolti'm... Ja ho veurem. I una altra cosa, com si no fos possible tenir vida més enllà de la Unió Europea. Sí. Vull dir que això...
La gent impacta.
Que vagin a Noruega, i que vegin com funcionen les coses.
No, però a veure, Espanya, concretament Catalunya, i aquí hi ha tota una tradició, sempre s'ha reivindicat la evolució europea, i sempre hi ha hagut una tradició d'identificar Europa amb democràcia. Home, seria un cop dur, Jo crec que seria un cop molt dur, quan sempre hem defensat aquí Catalunya des europea des dels carolingis, no sé. De totes maneres, jo ara per... No,
és que em fa gràcia perquè hem començat la tertúlia parlant de Xipre i
Europa... No, per exemple, és un dels moments, sempre deia el Jordi Pujol, no?, la marca hispànica, Catalunya, a diferència de la resta d'Espanya, però sempre ha format part d'Europa, la vocació europea, això té una tradició a la política catalana fa molts anys. Ara, jo repeteixo, aquí estem venent la pell abans de caçar l'os, jo crec que... A veure... El debat on s'ha de centrar ara, si realment podem exercir el dret a decidir i quina és la via. I esgotar totes les vies de negociació, perquè tots els 5 vies que planteja l'informe aquest passa, bueno, exceptuant la reforma constitucional, que això passa per les Corts, passa per la negociació amb el govern. I és veritat que si tu fos una consulta no reconeguda, no pactada, perd legitimitat. I davant d'això Europa què dirà? Aquest és el problema. Tu fos una consulta amb la llei de consultes aquesta estem elaborant sense que Madrid l'autoritzi i el reconeixi, i no sé Europa quina lectura em farà.
Escolta, jo abans d'acabar només fer un petit homenatge a en Santi Barnils, que s'ha mort, i que penso que era un d'aquests personatges també de Sant Cugat, que una vegada més hem tingut una persona entregada a la població, que ha treballat absolutament de forma desinteressada i que una vegada més, diguéssim, doncs no ha tingut cap mena de reconeixement. Penso que en Santi tenia molts més mèrits per haver rebut un premi Sant Cugat que molts del que el tenen, i que és una llàstima doncs, que hàgim arribat en aquesta situació. Doncs, bueno, doncs, així d'aquí, de poc reconeixement. El Santi Barnils, electricista, és el que ha portat sempre tot el tema elèctric del monestir, gran muntanyenc, ha treballat, ha estat treballant aquests dos últims anys anant a fer voluntariat a Etiòpia.
Familiar de Ramon Barnils, ja que tenim l'estudi.
Sí, exactament, sí.
Germà.
Nebot.
Sí. Aquest fill del germà electricista del Ramon.
Sí.
Hosti, però un xaval molt jove, no?
68.
Ho hem de deixar aquí. Ara en parlarem als serveis informatius. Molt bon dia.